Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La Fiscalia ha presentat una denúncia contra els responsables de l'associació Azteuir i ha demanat que s'immobilitzi l'autobús que tenia previst circular pels carrers de Barcelona aquest dilluns. Argumenta que el vehicle és una propaganda que ataca la dignitat, els drets i la llibertat de les dones. L'autobús està retolat amb una imatge de Hitler i el lema no és violència de gènere, és violència domèstica. Les lleis de gènere discriminen l'home. Un grup de persones convocats per entitats com Arran i Endavant l'han aturat a l'Avinguda Diagonal. Fiscalia ha actuat després de rebre una denúncia per part de l'Institut Català de la Dona. També ha demanat un informe als Mossos d'Esquadra que contrasten els fets denunciats. En el seu escrit, el fiscal constata que l'autobús comet un delicte a l'exercici dels drets fonamentals. En el judici del procés, el president del Parlament, Roger Torrent, obrirà finalment la sessió de la tarda del judici al lloc de l'exdelegat del govern espanyol, Enric Millo, que en principi havia de comparèixer primer en aquesta sessió de tarda. El nombre de consultes ateses a l'Oficina Municipal de Turisme de Palamós va créixer d'un 7,8% l'any passat. Van ser més de 48.000, amb un increment dels visitants catalans i també dels europeus, però amb un lleuger descens de les consultes a turistes de la resta de l'estat espanyol. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Bona tarda. Les consultes en temporada baixa ja són un 25% del total, 3 punts més que el 2017, i l'àrea municipal de turisme hi veu el signe d'una incipient desestacionalització. En general, un 49% dels usuaris de l'oficina de turisme de Palamós són de Catalunya. Les seves consultes van créixer l'any passat quasi un 14%, baixen per contra les dels turistes de la resta de l'estat. El regidor de turisme de l'Ajuntament palamosí, Emili Colls, admet que aquí hi pot haver un component polític.
No ens hem de deixar enganyar, hem baixat crec que un 1,4% de les consultes, que són aproximadament unes 300 consultes de menys de gent que ve de la resta d'Espanya, però vull dir, això a nosaltres no ens ha de desanimar. Tenim una manera de fer, som un poble obert a tothom, ens estimem a tothom, encara que hi ha gent que no ens estimi a nosaltres, i aquí tothom és benvingut i es dona un tracte, entenc jo, d'excel·lència.
El turisme europeu suposa el 42% del total de les demandes d'informació a l'oficina de turisme de Palamós. Les de visitants de la resta del món han passat d'un 2,6 a un 3%.
Seguim en clau turística. Vilafranca incorpora la realitat virtual a la visita turística a la seva ruta medieval. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Bona tarda. L'alcalde Pere Regull i la regidora de promoció turística Maria Dolors Rius han presentat aquesta proposta que s'incorpora ara a l'oferta turística de la capital de l'Alt Penedès. En concret, es podran utilitzar les ulleres de realitat virtual en dos indrets concrets, com són la plaça de Jaume I i el claustre de Sant Francesc en el marc de la ruta medieval. Maria Dolors Rius ha destacat aquesta aposta per la incorporació de les noves tecnologies a l'oferta turística de la vila.
Això què ens permet? Doncs ens permet pràcticament ser protagonistes de la ruta. O sigui, la ruta va tombant per Vilafranca, hi ha dos punts on ens posem les ulleres i formem part d'aquella època medieval que ens està explicant, doncs, l'avatar que tenim a les ulleres o el guia, si anem a anar al guia.
De moment, l'ús de les ulleres de realitat virtual és per a grups concertats per fer aquesta visita medieval a Vilafranca. Com a prova pilot, però, també es pot fer la visita individual i sense guia amb les ulleres en aquests dos espais, els diumenges entre les 11 del matí i la 1 del migdia. El preu del lloguer de les ulleres és de 3 euros.
Això és tot. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ja us heu disfressat tots aquest cap de setmana, ja heu passat unes hores vestits d'allò que us agradaria ser. Aquest cap de setmana veia algú que anava disfressat de pres pel carrer. Dius, si és la teva aspiració, ho tens fàcil. Ho tens en aquest país, acabar la presó és relativament senzill. Només cal que facis un tuit o que pengis una opinió a les xarxes socials i ràpidament acabaràs a la presó. Si fas robatoris de poca intensitat, petits furts i tal, no, aquí ho tens més fotut. Però si el que fas és opinar a través de les xarxes socials, doncs és fàcil que t'acabin empurant, t'acabin encausant. Tal dia com avui de l'any 1974, era executat Salvador Puig Antic, al Garroteville, i després d'un judici, bé, absolutament manipulat i injust. 45 anys després, mireu on som, mireu on estem, mireu el que estan donant les televisions, mireu del que s'està parlant i mireu del que s'està jutjant. I em sembla que en aquests 45 anys no hem avançat pas gaire, per no dir que gairebé podríem dir que som al mateix lloc. En tot cas, nosaltres des de mar avui ens ho mirarem amb vistes de, i amb optimisme, amb ganes de veure el futur, amb ganes de trobar nous al·licients i nous arguments per seguir viu, per seguir mantenint la tradició pesquera a la nostra zona. Serà una de les qüestions que us explicarem al llarg dels propers minuts. També parlarem de comerç, per cert, comerços històrics. Seran qüestions que tractarem al llarg de les properes 3 hores. Ben trobats, arrenquem setmana, primera setmana completa del mes de març. Primera setmana completa d'aquest mes, en el qual sí que ja definitivament deixarem la calor. I ho dic perquè, tot i que algú pugui dir, home, no, és que encara queda, hem passat un mes de febrer calorós i encara queden restes d'aquest mes de febrer i d'aquesta calor. Sí, home, algun dia baixarà, sembla que aquest dimecres, aquest dijous, tornarà el fred novament i almenys les temperatures seran a les que toca per l'època. Però bé, serà l'última batzegada, esperem que així sigui, d'aquest fred d'hivern, d'aquest hivern poc fred que hem tingut aquest 2018-2019. Trobats i saludats en nom de David Valverde, Joan Bosch, Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Gano. Estarem fins les 7 amb tots vosaltres. Arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Connectem amb l'actualitat.
I avui, amb moltíssimes ganes de posar-nos mans a la feina, entrem directament amb context i a explicar-vos, a analitzar l'actualitat de la jornada, una actualitat que passa per aquest projecte de llei que treballa la Generalitat de Catalunya que limitarà el preu dels lloguers. En té totes les dades Isabel González. Isabel, molt bona tarda i ben trobada.
Bona tarda. Ho farà amb un projecte de llei, com tu bé deies, amb el qual es vol fer una reforma del Codi Civil. L'objectiu, doncs, ampliar els contractes entre els 6 i fins als 10 anys i poder limitar el preu dels lloguers. Aquesta limitació de preu es faria de dues maneres, o bé a través de l'executiu directament, o bé es dotaria l'Ajuntament de suficient capacitat com per poder posar ells els límits d'aquests lloguers. De fet, aquesta darrera és una de les principals reclamacions dels partits polítics que, per cert, no ha quedat recollida en el Reial Decret aprovat pel govern de Pedro Sánchez la darrera setmana. El projecte de llei també contempla establir condicions diferents entre els particulars que lloguen un pis i les societats que es dediquen al negoci immobiliari. Quedarien establertes diferències entre ambdós. La intenció és que a finals d'any es presenti aquesta nova llei al Parlament.
Per tant, compte amb el que estem dient ara, projecte de llei que arribarà al Parlament, amb sort,
a finals d'any.
A finals d'any. Veurem si a finals d'any tenim Parlament, si el Parlament que tenim és el que tenim ara, o si pel mig hi ha hagut alguna ràpica tronada, i veurem si finalment són capaços de fer-ho arribar. I un cop allà, veurem si s'aprova, si no s'aprova, i en quin context. És a dir, que si heu de signar un lloguer, no us espereu, perquè no, això no té pinta d'estar actiu abans d'un any, sent optimista. Per cert, més coses. Aquesta és bona. El Port de Barcelona ha anunciat avui els actes que es faran durant aquest 2019 en commemoració del seu 150è aniversari. Dic que aquesta és bona perquè és una bona notícia que ho faci 150 anys o una entitat faci 150 anys. Sempre penso que és motiu de celebració.
I tant. L'anunci l'ha fet la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conés, acompanyada del director general José Alberto Carbonell. Ho han fet amb dos en roda de premsa. Entre els actes destacats, concert Ciutadà al Port Vell ofert per l'Orquestra Simfònica del Vallès, que es faria durant el mes de juliol, ja més cap a la tardor. Hi haurà un acte institucional al Palau de la Música, organitzat bàsicament i dirigit a la comunitat portuària, i a més, durant aquest 2019, en actes que es farien mensualment, el port oferirà visites marítimes gratuïtes a les seves instal·lacions, ho farien a través de les golondrines. El programa d'actes també compta amb un videomapping i una exposició al Museu d'Història de Barcelona. Tots aquests, doncs, per celebrar aquest 150è aniversari que compleix el port de Barcelona. Demà dia 5, per cert.
Sí. Vaja, que no tiren la casa per la finestra, tampoc, eh? És un aniversari una mica de... Bueno, d'anar...
Anem ja està bé, que es reservin els diners per coses més interessants.
Sí, 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 ja està bé, està bé. Bueno, bé, en tot cas, ja ho
ens
explicarem.
Farem...
Quan
sí,
vulgui
sí.
La senyora Conesa venir, ja, ja la donarem la benvinguda, que fa com 6 mesos que l'esperem i no ha tingut encara... No deu haver pres. Gràcies, Isabel.
A tu.
Que vagi bé. Fins després. La Generalitat, per cert, ha donat 8 dies als propietaris del Xiringuito Lot de la Platja Llarga de Tarragona perquè deixin el local que tenien arrendat. En cas de no fer-ho, si no ho fan, podrien ser multats amb fins un 5% del valor de l'espai. Aquí ara es tracta de saber quin valor té l'espai. Daniel Rodríguez, bona tarda.
Al maig de 2015, la Generalitat va autoritzar un permís d'ocupació temporal per un màxim de 3 anys als propietaris del Tòfol del Mar i als del Iot. En el moment d'esgotar-se, se'ls va prorrogar el permís fins al novembre de l'any passat, mentre que el Tòfol de Mar va passar a mans de l'administració desembre de 2018, els responsables del Iot encara no han deixat l'immoble i continuen desenvolupant la seva activitat d'hostaleria, tot i no disposar del títol jurídic. Davant d'això, el govern català va iniciar el procés per recuperar la possessió i treure'n la seva explotació a concurs públic. Després de 2 intents de notificació infructuosos, s'ha donat 8 dies al propietari per retornar la propietat a l'administració. D'acord amb la normativa en matèria de patrimoni, l'incompliment pot comportar multes coercitives de fins a un 5% de l'immoble. La Generalitat, cal dir, que ja ha tret a explotació a concurs l'altre restaurant que hi havia a l'edifici.
I parlem de coses que esdevindran. El proper dimecres tindrà lloc la 4ª reunió de la taula de cogestió de l'aqüicultura del Delta de l'Ebre, impulsora des de la seva constitució el febrer del 2018 de diverses mesures en les badies del Delta. Judit Castells.
La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha invertit en els darrers 3 anys més de 2,5 milions d'euros en accions per consolidar una producció aqüícola de qualitat, integrada en les badies del Delta de l'Ebre i que permeti als aqüicultors gestionar millor els seus productes. Entre aquestes accions de suport al sector destaca la taula de congestió de l'aqüicultura del Delta de l'Ebre, creada el febrer de 2018, a instàncies de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, per debatre entre tots els seus membres les accions que se poden dur a terme en les badies dels Alfacs i del Fangar del Delta de l'Ebre, per millorar així les activitats aqüícoles que allà se desenvolupen. Precisament aquest proper dimecres 6 de març a Tortosa tindrà lloc la 4ª reunió d'aquest òrgan. Des de la seva constitució s'han impulsat diverses mesures en les badies del Delta, tals com l'elaboració de l'anàlisi integral de l'estat de les badies del Fangar i dels Alfacs del Delta de l'Ebre, amb l'objecte de desenvolupar una eina de gestió de la producció aqüícola i marisquera d'aquelles badies, així com una segona campanya de recollida de dades ambientals i hidrodinàmiques de la badia del Fangar, que va incloure també l'elaboració d'una batimetria d'aquesta badia.
I sabeu que Palamós està pendent de la reforma del seu camí de ronda. Doncs bé, l'Ajuntament ja ha adjudicat la redacció del projecte. Cristina Cantal.
L'estudi Martí Franc Arquitectura del Paisatge SL és l'encarregat de la redacció del projecte per crear un itinerari continu per tot el litoral de Palamós, des de la zona de les Pites fins a la platja del Castell. La redacció del projecte tècnic s'ha adjudicat per un pressupost de 83.000 euros, 11.000 menys que el preu de sortida. Aquesta empresa ja havia fet l'avantprojecte amb el qual s'ha de basar aquesta reforma del camí de ronda de gairebé 3.400 metres de recorregut, dels quals 431 són camins de nova formació i la resta són traçats existents que es reformaran i es rejuntaran entre si. Ara mateix el litoral palamosí té trams inconexes i no accessibles per a tothom. L'objectiu principal és generar un itinerari continu que s'aconseguirà en algunes zones a través de passeres voladisses i de ponts adaptats al litoral rocós de la zona. L'avantprojecte de Martí Franc preveu una xarxa de 16 miradors al llarg del camí de ronda, 6 noves portes d'entrada al recorregut millorant l'accés i l'obertura de finestres al mar per augmentar la relació visual del vianant amb el paisatge del litoral. Una altra actuació lligada a aquest projecte és la restauració ecològica, eliminant la flora exòtica invasora i plantant vegetació autòctona al llarg del camí de ronda. L'Ajuntament de Palamós ha aconseguit 600.000 euros de subvenció del Fons FEDER de la Unió Europea i 350.000 dels plans de foment del turisme de la Generalitat. Segons l'avantprojecte, però, el cost total de la reforma del camí de ronda ascendeix a 1.266.000 euros.
Bé, doncs, en tot cas, tenen més de la meitat del que costa aquesta renovació del camí de ronda. És un bon pessic, Cristina? Està bé.
Sí, no? Una mica, està prou bé, no?
Sí, sí. Escolta'm, mira per la finestra. Quin temps tens ara aquí a l'escala?
Aquí, mica núvol.
Una mica núvol. Jo tinc sol. Vols saber quin temps tindrem?
Quina enveja.
Sí, sí, sí.
Sí,
bueno, a veure què dura. Doncs va, li ho preguntem als companys del Servei Meteorològic de Catalunya. Vinga, fins després.
Fins.
Doncs núvol a l'escala, sol a la zona del Maresme. Dolors Ballar, molt bona tarda.
Hola, bones, molt bona tarda.
Sembla que tenim aquí una mica de variabilitat, almenys pel que fa referència a les boires, no?
Sí, han anat creuant algunes bandes de núvol, justament a hores d'ara són una mica més nombrosos a punts del litoral sud i també comarques de Girona, no tant a la resta del territori, però amb el pas de les hores esperem un nou augment de la nuvolositat. Per tant, doncs, mica en mica, el cel tornaria a quedar força més variable de cara a aquestes pròximes hores.
Ahir al migdia i avui al matí també, hi havia un ventet emprenyador a primera línia de la costa. És a dir, no et diré jo que fos molt fort, no ho era, però era aquest ventet fred que anava tocant els nassos, saps?
Sí, encara es manté reforçat tot el que és la zona del litoral, sobretot, en cops de vent que puntualment arriben fins i tot entorn als 60 km per hora, vent que fins i tot també es mantindrà al llarg d'aquesta pròxima tarda i demà ja girant a component est. Esperem, però, que sigui entre fluix i moderat. Tampoc no esperem que assoleixin cops molt destacats de vent al llarg del dia de demà.
Aquesta variació en el temps afectarà tota la franja costanera, per tant, també les Terres de l'Ebre i Tarragona?
Sí, demà predomina de vent de components a tot arreu, potser una miqueta més variable al matí a la zona nord de la costa i també a la tarda potser podia predominar l'est i el sud a la zona de la Costa Brava, però en conjunt serà de component est amb aquesta intensitat que comentava, mentre flugi moderat.
Arriben pluges o no?
Arriba alguna coseta. Demà però podria, sí, poqueta cosa de moment, però a mitjà termini sí que sembla que arriba alguna cosa una mica més important.
Demà a la tarda és, no?
Demà la precipitació al matí, sobretot, però molt poca cosa, molt feble, algunes espurnes a les comarques de la meitat oest i serà més a partir del dimecres quan esperem doncs, que la precipitació pugui ser una mica més important, sobretot a la zona del Pirineu.
I l'estat del mar aquest matí i ahir, de fet, també movia molt.
Sí, tenim maró a bona part de la costa i demà també es mantindrà i sobretot una mica més alterat a les comarques de les Terres de l'Ebre i a l'àrea del Camp de Tarragona, no tant a la costa central i a la costa nord durant la tarda. Però bé, doncs al matí encara mantindrem aquesta maró arreu de la costa de Catalana.
Doncs escolta'm, aviam si apaivaga una miqueta i en tot cas, aviam si arriba alguna gotada, alguna gotellada, que realment comencem a necessitar-la ja.
Sí, sí, ja toca que hi hagin algunes precipitacions.
Dolors, gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, adéu.
Fins després, a reveure des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Navega amb el far.
Doncs no fa pas masses dies parlàvem d'una tracturada que havien fet els pagesos de la Unió de Pagesos en concret del sector de la fruita seca, de l'Avellana, de Tarragona, cap a reclamar les administracions Generalitat i Ministerio que els ajudin a apaivagar la desastrosa collita que han tingut enguany i que s'afegeix a les dolentes que han tingut els darrers anys. Sembla que en aquest sentit almenys la Generalitat s'hi ha posat perquè Unió de Pagesos ha aconseguit que el Departament d'Agricultura apliqui mesures perquè els productors catalans d'avellana puguin com a mínim minimitzar una mica la dolenta situació d'enguany. Deixem que siguin ells qui ho expliquin. Rafael Espanyol és coordinador de comarcal del Tarragonès de la Unió de Pagesos. Rafael, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Finalment, la Generalitat ha fet un pas endavant en aquest sentit.
A veure, les mesures que han entès demanar amb el sindicat a la Generalitat, en part, no totes, però una bona part s'han vist que s'han posat damunt de la taula i la Generalitat hi ha dit que sí, que estava d'acord, i he quedat amb alguna, però bueno, nosaltres valorem positivament l'acord que vam arribar l'altre dia i que avui aquí a Reus ho hem fet públic.
Quines són les mesures que la Generalitat s'ha compromès a implementar?
A veure, implementar per la part que sempre demanàvem per les joves incorporacions, doncs la Generalitat està d'acord amb els joves a refinançar tots els crèdits que tenien de incorporació de joves, perquè quan un s'incorpora doncs ha de fer les inversions en maquinària o comprar amb alguna finca o alguna cosa, doncs és clar que aquesta gent ha hagut de demanar crèdits i tot, i el no fer avellanes en guany, i l'altre any també el preu ser barat, doncs es trobaven molt penjats. Llavors aquí la Generalitat doncs els refinançarà aquests crèdits de l'Institut de l'ICF amb interès zero. I a més, doncs també hi haurà crèdit per de liquiditat, puc dir d'actiu, perquè, esclar, si no has fet ballanes, no has fet cèntims, d'actiu també al 0% d'interès a 5 anys. Això per la banda dels joves, a més d'un ajut per enguany de 280 euros per hectàrea. I llavors, els que som pagesos professionals, diguem que vivim de la ballana, que som agràries, doncs aquests tindrem el calés amb actiu, vull dir finançament amb actiu, també al 0% d'interès als 5 anys, i un ajut de 120 euros per hectàrea. I llavors, amb el que és el sector en general, doncs, perquè, esclar, aquí quedaven moltes hectàrees i nosaltres el que no volem és passar aquest any i tornar-nos a trobar igual. Llavors, la Generalitat crea una oficina tècnica per poder impulsar el pla estratègic de l'Avellana i la circulació econòmica, la DO i tot el que hi hagi, perquè a veure si podem fer que aquest sector d'una vegada surti de baix i agafi el vol cap dalt i pugui tirar. I aquesta oficina es crearà amb una persona o dues, un any, dos anys, tres anys, el que es necessiti per poder obrir mercats, fires i tot, donant valor de visita a l'Avellana, fer la propaganda, mirar d'aixecar aquest sector, puguem dir tot el que comporta el pla estratègic de l'Avellana. Dins aquí, amb aquesta oficina, també hi entrarà el grup de treball de l'Avellana, el IRTA també, amb investigació, amb millorar la qualitat, amb plagues, amb tot, i des d'aquí mirar de rellençar aquest sector, que és el més important que nosaltres hem valorat amb aquesta cosa, perquè, clar, si acabaves en guany i trobaves que sempre les nostres ballanes més barates i tot, doncs aquí amb aquesta oficina mirar d'englobar-ho tot aquí, fer que donar-li un impuls capdalt i que les nostres ballanes puguin tindre el valor que nosaltres veiem que tenen i es puguin consumir més per aquí.
Per tant, d'alguna manera, aquesta oficina ha de posar el màrqueting al servei del sector de l'avellana, és a dir, que facin promoció i divulguin les beneficis de l'avellana catalana. He vist també aquesta assegurança experimental, una assegurança del rendiment de l'avellaner. Què és això?
Bueno, és que, esclar, avui el dia, tal com estan tots els sectors i els fruita, en tots hi ha l'assegurança. Tu, al començament de temporada, assegures i si et venen, com se va passant antes, que poses inclemències del temps, doncs una ventada, puguis recollir, doncs hi ha l'assegurança que tu recull i cobres de l'assegurança. Però, esclar, l'assegurança que tenia l'avellaner, se trobem que hi ha uns companys nostres que tenien assegurades i no han cobrat res. Però aquesta assegurança, com aquell que diu, no era efectiva, no cobria. Llavors, el que han fet la Generalitat amb la Unió de Pagesos i demanant-ho a Madrid, al Ministeri i tot, que dilluns que ve doncs teníem una reunió ja amb el Ministeri, de mirar de fer una, durant el 2020, que entrés el 2020, si convé, un parell d'anys experimental aquest assegura de rendiments. Volem dir, tots nosaltres sabem les ballanes que fem per la terra que tens perquè estem en agrupacions, amb OPES o amb cooperatives, i aquí saben que cada persona doncs agafes i sabràs la mitja que fa. La mitja que fas en 5 anys, doncs, si la teva producció és de 10, doncs ho saps. Llavors, com que és de rendiments, doncs podràs assegurar aquests rendiments que tu tens, mirar de buscar-li que et cobreixi el bé, ventades, pluges, i llavors que et cobreixi tot el període del ballaner, que és molt llarg, que comença ara a mig març i s'acaba pues, a mig octubre, per entendre's, que t'agafi tot així, i llavors si tenim una inclemència de temps, que segur el que nosaltres hem tingut ara per culpa del temps, aquestes mermes de collita, doncs em asseguro que et cobreixi aquests gastos i poder cobrar com tenen la fruita dolça, sobretot, que veiem que hi ha pedregades gelades, i ara l'avellana no ho teníem. I mirar de fer els rendiments, que és el més d'allò, i esclar, aquí ja feia anys que hi patallàvem i no hi havia manera, però ara aquí hem aconseguit que la Generalitat pues pressioners a Madrid, i ja dic, tenim una reunió el dilluns que ve per poder ja començar a posar damunt de la taula tot, començar a fer, perquè a veure si que s'any que ve ja podem tindre aquesta assegurança experimental.
Escolta'm, què s'ha quedat fora d'aquest acord? És a dir, què és el que la Generalitat no ha entomat i que vosaltres reclamàveu?
bueno, ha quedat fora que nosaltres demanàvem que vingués un pla de xocs a 3 anys d'aquells 400 euros, que tenien que ser compartits amb Madrid, eh? Això també hi faltava aquí. Mm. Però nosaltres demanàvem un pla de xoc de 3 anys i de moment aquest pla de xoc pues, serà d'un any d'aquestes ajudes, no de 400, de 280 i de 120, però bueno, hem aconseguit pues, que nosaltres demanàvem que els joves els hi refinanciessin els crèdits i nosaltres hem aconseguit crèdits de liquiditat en import zero d'interès per tots els pagesos professionals. Clar. I després l'important de tot és l'oficina aquesta tècnica, que és la que ha de fer que tot rulli, que vull dir que rulli la Déu a ballar de Reus, que tot això rulli i vagin amunt i que es doni a conèixer la nostra ballana i que es pugui treure un benefici, un valor afegit a aquesta ballana. Vull dir, s'han deixat amb algunes coses, però s'han enganyat amb altres. Ja. Volem dir, està bastant començat ara aquí, el que falta és el complement. Mm. Que a Madrid li vam demanar els 120 euros. Clar, nosaltres a Madrid li vam demanar els 120 euros d'estat i, a més, doncs, li vam demanar la Seguretat Social i el de l'IRPF, que el de l'IRPF ja funciona. Vull dir, a Catalunya ha fet la feina que tenia que fer i em sembla que a Madrid ho haurà tramitat perquè això no costa res. Volem dir, com que no costa res, ho haurà tramitat. Llavors, aquí el de la Seguretat Social no s'han dit res, i però l'important era que ells posessin uns 120 euros que hi ha d'ajut d'estat, que es poden posar. Per, aquí sí que serien damunt de totes les hectàrees. Okay. I si ho posessin damunt de totes les hectàrees, llavors seria com una cosa compensada. El jove cobraria alguna més, el professional alguna més, però els altres també tindrien una mica d'ajut per poder passar aquest any. Mm. Ara, faltem que esperem que Madrid... Doncs ara, doncs clar, nosaltres sabem que amb la Generalitat, quan hi han anat, sí? Sempre els han dit que res, que no els hi han tancat la porta. Ara, nosaltres, quan hi vam anar, es van dir que ells complementarien amb el que podrien de l'ajut que faria la Generalitat. Doncs... La Generalitat hi ha fet bastanta cosa, doncs ara ells també els toca moure fitxa.
Rafael, estem atents aquests dies, a veure si abans de les eleccions mouen fitxa i us donen un cop de mà. Rafael Espanyol, bueno, moltíssimes gràcies, coordinador, que vagi molt bé.
Vale, gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Així arribem gairebé a 2:15, en 3 minuts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, JP Pimeni and the Blackbirds. En la mar del Black Music Festival, JP Bimeni, música autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 2:15 de vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a uniolescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
dos quarts de cinc de la tarda. Hem arribat a aquest punt horari parlant amb Rafael Espanyol de la Unió de Pagesos, que, per cert, s'ha quedat amb un parell de coses a dir. Una era que tenen properament una assemblea a la Selva, a la comarca de la Selva. Isabel González, què tal? Molt bona tarda de nou.
Bona tarda de nou.
Què ha dit? Què ha dit el Rafael? Que tenen una assemblea a la Selva, no?
Exacte, que aquest divendres tenien una assemblea a la Selva per exposar els punts als quals, els acords als quals s'han arribat amb la consellera, i d'altra banda per convocar pel proper 14 de març una nova tracturada que es farà a la mateixa zona de Tarragona que sempre, i per tant, doncs, nosaltres també ens en farem ressò el dia 14, ho reprendrem el tema.
Doncs eren un parell de qüestions que volia apuntar i que en tot cas ens han fet ressò ara, i seguirem al llarg de les properes edicions. Parlem d'esport? Parlem-ne.
Som-hi.
Let's go, anem cap allà, arrenquem la màquina, posem-nos en marxa, caminem. La tripulació liderada per Vicenç Batlle, guanyadora de la primera jornada de la Lliga Vela Catalana a l'Escala. Cristina Cantal.
El Club Nàutic L'Escala ha acollit aquest cap de setmana la primera fase classificatòria de la Lliga Vela Catalana. La regata, organitzada per la Federació Catalana de Vela, el Club Nàutic L'Escala i el Club Nàutic Vilanova, proposa als diferents clubs crear equips de 4 persones per enfrontar-se amb embarcacions de tipus monotip. En aquesta ocasió han competit amb J70. S'han disputat 8 proves distribuïdes en 2 jornades de regata. El dissabte amb un vent d'entre 10 i 15 nusos, i el diumenge amb pitjors condicions amb un vent de 3 a 5 nusos. L'equip de Vicenç Batlle ha aconseguit la victòria d'aquesta prova classificatòria de la zona nord, que els hi dona accés a la final que es portarà a terme el 4 i 5 de maig al Club Nàutic Vilanova. La propera cita de la Lliga Vela Catalana també serà el Club Nàutic Vilanova, que acollirà la segona fase classificatòria el segon cap de setmana d'abril.
I molta atenció a l'alta participació que hi ha hagut a la jornada de pesca que ha organitzat el Club Nàutic L'Escala.
En total, 18 embarcacions amb 36 participants van formar part de la jornada de pesca en la modalitat pagell, que es va portar a terme el dissabte al Club Nàutic L'Escala. A les 7 del matí, amb un esmorzar col·lectiu, es va donar el tret de sortida. Seguidament es va portar a terme la jornada de pesca amb la presència de l'embarcació escola per a totes aquelles persones interessades en saber més sobre les arts de pesca d'una manera responsable. L'embarcació Guiula d'en Jordi Ferreres va ser la guanyadora del concurs. A les 2 del migdia, entrega de premis i dinar de germanor per cloure la jornada solidària. Totes les captures recollides van ser destinades a benefici centre d'acolliment i serveis socials de Girona.
I també ha començat ja aquest campionat interclubs, trofeu Jordi Vives, Isabel.
Dues jornades les que s'han viscut aquest cap de setmana, amb dues proves cadascuna en aquesta 44a edició del campionat, que com a novetat i com ja vam explicar la setmana passada, es disputa exclusivament en aigües de Barcelona. Vents lleugers de component sud, els que han tingut la flota ORC, que ha comptat amb la participació finalment de 21 embarcacions. Recordem, però, que aquest campionat no s'ha acabat. El cap de setmana vinent tindrem més jornades de proves.
I a Blanes també ha començat, i també han tingut competició amb el trofeu Vila Blanes Creuer Memorial a Amadeu Noalart i Felip.
En aquest cas, la 38a edició en record de l'expresident que va morir
recentment.
En aquest cas, era la 38a edició d'una prova que ha estat puntuable per la Copa Catalana Zona Centre 2019. En la categoria ORC 1 ha estat Maribel Cadenes, del Club Nàutic Masnou, qui ha quedat en primera posició, seguida per Roger Ferrer i Joan Balaguer, respectivament, amb dos del Club de Vela de Blanes. En categoria ORC 4, Roger Soler, Jordi Vidal i Josep Peralta han copsat les tres primeres posicions a la general, tots ells del Club de Vela Blanes.
Gràcies, Isabel. Fins després. A reveure. I el regatista del Club Nàutic de Cambrils, Marcelo Cairo, es corona campió d'Espanya de làser estàndard sub-21 i subcampió absolut. Ho ha assolit aquest cap de setmana a la Badia de Cádiz durant la Setmana Olímpica Andalusa. Daniel Rodríguez.
Ha estat, sens dubte, un campionat molt dur, amb poc vent i condicions complicades. De fet, només s'han pogut celebrar 8 de les 12 proves que hi havia programades. Amb tot, però, la destresa i la dinàmica d'aquesta classe ha estat present a la competició. Cairo ha competit contra 37 regatistes més en el Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Vela de la Badia de Cádiz. A banda del primer podi en sub-21 i segon en absolut, Cambrils també suma bons resultats de Montcanyelles, que va situar-se cinquè en l'absolut i setè a la general.
Segueix la llum del far.
I aquest mateix matí es presentava a l'inici del curs de capacitació nauticopesquera que han engegat a diferents entitats. Us ho expliquem. De fet, ho han fet el director general de Pesca i Afers Marítims, el senyor Tudela, acompanyada de la directora general d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, l'Ester Cabanes, i els representants de la Federació Catalana de Cofradies de Pescadors de Catalunya. És una iniciativa que ha engegat l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya i que ha donat l'oportunitat a joves que estan sota la tutela del govern de la Generalitat a enrolar-se, a formar-se en el sector pesquer, amb l'objectiu de, doncs, rejuvenir aquest sector, ja que per si mateix sembla que costa trobar aquest relleu generacional. En tot cas, en volem parlar i donar-ho a conèixer. És per això que saludem a aquesta hora de la tarda a la senyora Ester Cabanes, que és la directora general, com dèiem, d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya. Senyora Cabanes, molt bona tarda.
Bona tarda.
Parlem, per tant, de nois que, un cop superada la majoria d'edat, se'ls ha ofert aquesta oportunitat d'inserció laboral.
Sí, estem parlant d'un total de 13 joves procedents de tota Catalunya que tindran l'oportunitat de fer un curs dins de l'àmbit del sector pesquer per a després poder insertar-se laboralment.
Com ha arribat aquesta proposta? Com s'ha fet realitat? I amb quins sectors ha calgut treballar conjuntament per fer-ho realitat?
Bé, és una iniciativa que surt de la Fundació de Cofraries de Pescadors, de la Fundació Catalana de Cofraries de Pescadors, donat que és un sector d'ocupació que ara mateix s'està envellint i que fa falta gent formada, perquè no pot anar qualsevol persona al mar i treballar dins dels vaixells. Mm-hmm. Llavors, per mig de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims es posa en contacte amb nosaltres, amb la Direcció General d'Atenció a la Infància, la possibilitat de nosaltres tindre un grup de nois que tinguen, bueno, que coneguen una mica la professió, que sàpiguen el que és i que puguen accedir-hi. I bé, vam fer tota una sèrie d'entrevistes i dels quals van haver molts de candidats i al final se'n van acabar triant 13.
13 perquè en realitat el curs no podia encabir més que aquests 13 estudiants en aquest sentit.
Bueno, és un curs que normalment s'hauria de fer en un temps més llarg i perquè engloba diferents formacions. Mm. Per una part, aprenen l'ofici de mariner, val?
Sí.
Però també el tema del manteniment de les xarxes i també temes de seguretat i també temes d'higiene. Per tant, estos xavals, quan acaben este curs, seran capaces, a part de conèixer tota la dinàmica del vaixell, com funciona, també seran capaços de, per exemple, de salvar a un company que ha caigut al mar, d'apagar un foc si hi ha un foc, de netejar el peix quan va a alta mar a pescar i s'ha d'anar limpiant i netejant i habilitant mentre s'està dalt del vaixell. Mm. I, en definitiva, qualsevol tasca que es pugui fer dins d'un vaixell civil.
De fet, molts d'ells venen del nord de l'Àfrica. D'on venen majoritàriament o quins perfils són els que representen?
Bueno, són tots joves migrats que han vingut sols, que han passat per un centre de protecció, o sigui, han estat tutelats en algun moment per la Generalitat de Catalunya i que ara ja han fet la majoria d'edat i estan dins dels programes de l'àrea de suport al jove tutelat i extutelat. Mm. En este cas, els nois provenen de diferents llocs, Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona i Terres de l'Ebre. O sigui, venen una mica de cada lloc. No te sabria dir ara exacte quants, però penso que n'hi ha dos de Barcelona, bueno, n'hi ha uns quants.
Correcte.
I bé, s'han triat pel seu perfil i mentre estan fent el curs estan allotjats a la Casa del Mar a Tarragona.
Déu-n'hi-do la compressió de temps i d'estudis que faran amb aquest mes. Serà un mes molt intens per
sí,
ells.
Sí, serà molt intens perquè pensa que ells estan, o sigui, van combinant els diferents cursos en les pràctiques durant tot el dia.
s'ha buscat el perfil de que siguin majors d'edat perquè és aquest el programa, o si anés bé es podien incloure també nanos que estiguin en menors d'edat però que estiguin sota l'empara de la dgaia?
Bueno, podrien anar a menors d'edat, eh? No seria un problema. El que passa és que, donada la situació de que hi ha molts que són majors d'edat i que necessiten una formació específica, van prioritzar els majors d'edat.
Una de les avantatges d'aquesta situació, d'aquest pla, és que podran fer pràctiques gairebé de manera garantida. És a dir, sí. Quan acabin el dia 29, pràcticament es podran enrolar, ni que siguin en temps en un període de pràctiques, amb diferents embarcacions. No sé si totes a Tarragona, o això ja aniran distribuïts per diferents punts del territori.
No, poden anar distribuïts per diferents... Se fa a Tarragona el curs, però, per exemple, això va començar a Roses, ¿vale? Se fa a Tarragona perquè a Tarragona tenen... en les aules i tot preparat per a poder fer els quatre cursos que jo t'he dit abans.
Val.
Val? Però, bueno, després se poden anar vull dir, a altres, perquè aquí estan incloses totes les cofreries.
Correcte.
És a dir que... Llavors poden anar a treballar o a fer pràctiques a qualsevol altra cofreria que no sigui la de Tarragona.
Deia que això va començar a Roses, la idea va venir de Roses, per tant.
Sí, va vindre de la cofreria de Roses, sí.
Déu-n'hi-do. Per tant, aquests nanos, vaja, els que han vingut de Lleida, difícilment hi tornaran si finalment troben feina a la zona del litoral.
No crec. No crec. Bueno, i la idea és que, bueno, que si realment els agrada esta feina... Jo, la veritat, avui he estat parlant amb ells i estaven molt animats i tenien moltes ganes. I jo crec que, bueno, que si els hi funciona, evidentment, doncs buscarem que puguem viure prop d'un port i que... Bé, que puguen exercir esta feina si realment el que els agrada i també valen per a fer-ho.
I aquí som. Fins quina edat dura aquest suport a joves tutelats i extutelats? És a dir, fins quina edat?
En principi, el suport és dels 18 als 21 anys, val? La qual cosa vol dir que, primer d'entrada, ells han de ser voluntaris. No podem obligar un major d'edat a estar dins dels recursos de l'àrea de suport al jove.
Clar.
I després, normalment, és dels 21, tot i que... en situacions extraordinàries, sigui perquè estan estudiant una carrera universitària, una formació en concret, se pot allargar fins als 23. Però en situacions extraordinàries, eh?
I s'han quedat molts nanos fora, és a dir, tenim 13, s'han quedat molts...
Per a fer el curs?
Sí.
Bueno, sí, però hi ha molts altres cursos i, a més, entenem que este havia de ser un grup reduït per a veure realment quin era el profit que hi podien fer a l'hora de concentrar-ho. Si tu vols fer un projecte ben fet, doncs has de reduir una mica el grup, perquè és la primera vegada, és la primera experiència per a tots, per als professors, de clar, treballar conjuntament de cursos diferents, per a la cofreria, per a tots, en clar, general. Llavors, el grup és reduït tot just per això, perquè és una prova pilot. Si funciona el següent curs, segurament hi haurà més població.
No, li ho preguntava, li explico l'objectiu de la pregunta, era saber, clar, en un sector que està en crisi al nostre país, on costa trobar relleu generacional, saber si realment aquests nanos que han arribat al nostre país, a casa nostra, venint d'altres cultures, si hi havia interès, no? Si, és a dir, si per aquí trobaríem una eina de relleu generacional, en aquest cas, en el món sector, amb el món pesquer, que és el que parlem.
Sí, jo crec que sí, perquè a més, vull dir, és un món que per a molts d'ells que provenen de zones del seu país, que ja et dic, que viuen de la pesca, és un entorn molt, molt proper i al qual se senten còmodos.
Doncs li agraeixo molt que ens ho hagi explicat. Esther Cabanes, directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Felicitats per la iniciativa i moltíssimes gràcies. Estarem al cas i tant de bo ben aviat els podem tenir per aquí feinejant, que és el que ens agradaria.
A veure, si és veritat.
Que vagi molt bé.
Molt bé, adéu.
Adéu. Com dèiem, aprendran a l'Escola de Capacitació Nauticopesquera. Daniel Rodríguez, per tant, els tindreu ben a prop de casa.
Bé, aquí és l'escola qui doncs dissenya una mica el pla formatiu, però sí que és veritat que aquesta formació es desenvoluparà en diversos espais. Alguns que sí que són la mateixa Escola de Capacitació Nauticopesquera, d'altres en instal·lacions portuàries, com ara també apuntava la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Anem a parlar exactament d'aquesta formació que rebran aquests joves extutelats amb el director de l'Escola Nauticopesquera, amb Fede Valls.
Fede Baix, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ja han començat? Avui es presentava? Comencen ja o ho faran aquesta setmana?
Han començat aquest matí, sí.
I què tal? Què han fet?
Després de la presentació, sí, han començat.
Avui, doncs, ara, la primera hora és una hora de presentació de coneixement, de documentació, i començar ja el curs amb normalitat. Són nanos que com estàveu dient, doncs, molts d'ells coneixen el sector aquest, que ja, com a cosa prèvia, doncs, vam estar tots ara fa gairebé un mes a Roses, visitant la llotja, visitant un vaixell, etc. No? I, per tant, doncs, ja començarem amb normalitat. Un curs interessant, llarg, condensat i engrescador, també.
Condensat. Aquesta, per quina va la qüestió que li volia preguntar, i és precisament, s'ha comprimit molt el temari perquè en un mes surtin formats.
Bé, quan diem comprimim, totes les hores es fan una real altra, eh? És a dir, no deixem de fer res. El que sí que fem és concentrar en el temps, és a dir, fem jornades de 6 hores, eh? Cada dia fan 6 hores de formació, 3 i 3, i en aquest temps, doncs, el que estem fent en aquest mes, doncs, és, d'alguna manera, associar diferents formacions. Mariner pescador és la certificació que precisem, doncs, per tindre, doncs, el coneixement del sector pesquer, dels vaixells, de les arts, per poder treballar a bord d'un vaixell d'aquests. El curs de manipulador d'aliments, d'higiene en la producció primària, per tal de garantir, doncs, que el pescador, que és la primera mà que toca el peix, garantir que, doncs, en la cadena alimentària, doncs, el peix, doncs, no perdi qualitat. L'apartat també d'auxiliar xarxaire, en el sentit que aquests nanos sàpiguen també i puguin treballar, doncs, en el tema, doncs, del manteniment de les arts, tota aquesta part, doncs, que tots a vegades tenim una imatge, doncs, més bucòlica, però que és una feina que està avui en dia vigent. I per últim, doncs, també aquesta formació de la que estableix, doncs, l'Organització Marítima Internacional de Formació Bàsica en Seguretat, que és una de les més importants que faran aquests anys. És un curs, doncs, d'unes 70 hores, que hi ha els 4 mòduls essencials de supervivència a la mar, contra incendis, primers auxilis i tot l'apartat de prevenció i drets laborals, no? És a dir, en jornades aquestes, doncs, anem combinant totes aquestes formacions, entre altres coses, perquè, doncs, totes estiguin relacionades i totes puguin, doncs, ser, doncs, de profit per ells, eh?
Deixi'm saludar a qui també va participar, de fet, d'on va partir una mica la iniciativa, que és des de la Federació Nacional Catalana de Cofradies de Pescadors, el seu president, Antoni Abad. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Hola, Fede.
Què tal?
Hola, Antonio.
Us posem a tots dos en comú perquè una mica sou els que professionalment coneixeu la situació i sobretot les sortides que tindran aquests nanos, no, Antoni? Vindran a alguna manera a enrolar-se en embarcacions de pesca i a donar continuïtat i ajuda bueno, al sector.
Sí, és així, tal com dius, no? Jo deixem aprofitar el teu mitjà per donar l'agraïment de la federació als dos directors, per sortir la idea, que va sortir d'una noia d'aquí, d'una armadora de Roses, m'ho va comentar, em vaig posar de seguida en contacte amb en Fede Valls, no?, director gerent de l'escola, i tinc que dir que s'hi han abocat amb aquesta iniciativa, no? Jo penso que, hasta com us he comentat aquest dematí, que són d'aquelles feines gratificants, no? Els dies n'hi ha de molts dolents i n'hi ha de molt bons, doncs aquest va ser un dia dels bons, no? Poder donar una oferta de treball digna en aquests nanos i que puguin tenir un pervindre i que es puguin guanyar la vida. Res més que això. I això que has dit tan fàcil, doncs, imagina't el que comporta, no? Poder-te guanyar la vida bé. Molt content per la iniciativa, sí.
Que, a més, són nanos que, pel que ens deia l'Ester Cabanes, ja tenen, alguns d'ells, no sé si tots, però sí alguns d'ells, algun coneixement, ni que sigui per proximitat del seu lloc d'origen.
Sí, el dia que el director els va portar a Roses, vaig poder passar una tarda estupenda amb ells i ja parlant amb ells, portant-los a visitar una embarcació molt xula que teníem aquí al moll, doncs ja els hi veies, no? Ja la manera de moure's per l'embarcació a bordo que teníem nosaltres, no? Jo li comentava a en Fede, dic, mira, aquí ja n'hi ha algun que, com jo dic sempre, dic, algo de salitre porta la vena, perquè ja se li veia la manera de fer, de preguntar, nanos que tenien una inquietud molt maca, perquè de seguida preguntaven coses ja de l'argot nostre, no sé com expressar-ho, no feien preguntes d'aquelles a la tuntun, no, ja anaven a temes directes, i això com irà, i aquesta màquina, i aquest motor, jo els vaig veure amb molt bon neguit, eh? Molt bé.
Fede?
Sí.
Coincideixes? A tu que has tingut el primer contacte aquest matí amb ells a l'hora de formar-los, ja hi ha alguns que tenen aquesta, vaja, aquesta ductilitat, aquests coneixements?
Sí, a veure, la pesca aquí és cada lloc té la seva pròpia identitat, no? Però tots els pescadors tenen coses en comú. I aquests nanos, alguns d'ells, doncs, com explicava molt bé en Toni Abad, doncs ja se'ls hi veia, no? I avui, doncs, comentant amb ells, doncs, a l'entrada i tal, doncs tenen molt d'interès. Cal destacar també que per la tipologia de formació que impartim, dona un abast més ampli. La formació que fem la fem pensant en el sector pesquer, però dona un abast més ampli perquè amb aquesta certificació poden embarcar en qualsevol vaixell civil, poden inclús treballar en àmbits doncs, portuaris, poden treballar en altres... Vull dir que, tot i que ho fem pensant en la pesca, el ventall és més ampli i després també tenim el compromís de continuar treballant en veure i en fer, si cal, doncs, algun itinerari formatiu complementari per a ells també.
Jo, si em permeteu,
endavant.
El que vaig intentar inculcar-los, inclús amb en Fede, quan van venir aquí a Roses, era la cultura de l'esforç. Aquest dematí us he tornat
exactament
a repetir. És que la cultura de l'esforç, els hi vaig dir, escolteu, aquí ningú regala res, podeu tenir una feina molt agraïda, molt gratificant, però tinc que dir que en el medi on ens movem nosaltres no és que sigui fàcil, no sé com dir-ho. És una feina que depèn de la vostra voluntat de treball. El peix és molt espavilat, i avui dia per pescar s'ha de ser pillo, perquè si no, no et guanyaràs massa bé la vida, no? Doncs aquesta cultura de l'esforç és el que jo els intentava transmetre, no? I el fet de dir que, com que nosaltres no tenim un sou, anem a la part, vull dir, això ho han de tenir molt clar, saber-se administrar. Jo entenc que per aquests nanos això sí pot ser un revulsiu, una altra manera de viure, no? Diguéssim, i així ho espero, i que s'hi acoplin bé, i com molt bé deia en Fede, no només en l'àmbit de la pesca, no? Hi ha el fet de fer aquest curs els donarà un ventall de possibilitats, i aquest matí que tan bon he arribat allà, tinc que dir que de seguida m'han vingut a saludar els nanos i ja podeu contar la relació que hi tinc, no? Jo els he tornat a veure la mirada aquella, de dir, ostres, tu, agraït, volem fer el curs i volem de seguida ficar-nos en el món laboral, no? Una experiència que tant de bo sigui la primera pedreta per poder aixecar un edifici, no? De que això porti una continuïtat, així és la voluntat.
L'entrada al món laboral, com es farà? És a dir, i com es gestionarà aquesta entrada al món laboral? Cal dir que sembla que hi ha oportunitats, perquè no sé si tots, però sí alguns d'ells, doncs puguin trobar un lloc, un encaix, eh? Però com es gestionarà això? Està previst?
Sí, mira, digues. No, nosaltres, tan punt hagin estat formats, avui encara en parlava amb els directors, doncs se'ns dirà els llocs on estan aquests nanos, perquè tinguin, potser, una feina de més proximitat, que això seria el bo, no? I nosaltres, i la nostra federació, ho farem saber a tots els armadors que tinguin una manca de tripulació. I no només una manca, sinó que jo ja m'ofereixo el primer, de dir, guita, doncs, vine cap aquí amb mi, que farem el que calgui, no? Nosaltres, tant punt l'escola ens digui que aquests nanos estan formats, doncs nosaltres ja ficarem el mecanisme intern que tenim per donar aquesta veu a tota la costa catalana per si algú està a falta d'aquest tipus de mariner, no?
Fede, no sé si volies fer algun apunt del que explica l'Antoni.
Sí, en primer lloc agraïm moltíssim la feina que fa Antoni des de la federació per acceptar aquests compromisos, no? Que jo sé que els accepta de bon grat i que els disfruta, com deia ell, però que a vegades no és tan fàcil de fer-ho així, no?
Sí.
Jo crec que aquests nois tindran un acompanyament, i aquest acompanyament és aquest que deia Antoni, no? Que per part de l'escola doncs, ja la posarem en contacte amb la federació i que intentarem doncs, fer aquest acompanyament i d'entrevistes, igual que els vam portar tots a Roses, doncs, fer aquest acompanyament i ajudar doncs, en les entrevistes per, doncs, d'alguna manera, intentar tancar les relacions. No? És a dir, aquest procés que hem començat a Roses, com una confraria de pescadors, l'hem d'acabar també, no a Rosa, sinó a les confraries de pescadors que tinguin aquestes certes, no? Per arribar fins al final, perquè si no, no tenia sentit. És a dir, amb en Toni hem parlat molt sobre com organitzàvem i amb els educadors també, no? I estava clar que aquest procés havia de tindre un principi i un final en el mateix lloc. És a dir, hem començat el curs en una confraria de pescadors i hem d'acabar el procés també en una confraria de pescadors. Pel mig, doncs, ve l'escola, ve el port, ve les pràctiques, ve l'estudi, ve els exàmens, però l'hem d'acabar només el que vam començar, que és amb una confraria de pescadors.
Es parla de que aquesta situació és un ajut per a ells, però també és un rejoveniment del sector pesquer. És una mica amb el que es treballa, no? És a dir, la incorporació d'aquests nous valors, d'aquests nous actius al món de la pesca, Antoni.
Sí, nosaltres hem patit una crisi, com ha patit tothom, no? Però el sector pesquer ja de per si la portava molt agreujada, perquè depenem de moltíssims factors. Jo sempre dic que la pesca, la viabilitat de la pesca és com un puzzle, no? Nosaltres ens fa falta, doncs, un combustible que sigui un preu assequible, uns preus en el mercat de les nostres llotges, doncs, que sigui bo, que a vegades no el tenim, degut a les importacions, vull dir, moltíssimes coses, no? Però, degut a això, i el més important, jo crec que el sector de la pesca és un gran desconegut, per raons de la nostra idiosincràsia, per raons de la nostra feina, no? Nosaltres marxem de matinada, tornem a la tarda, i poca gent ens veu el que fa un pescador, no? Jo sempre poso l'exemple de que un bailet, quan va al col·le, doncs veu el que és un fuster, un flaquer i un electricista, m'entreu? Però no es veu el nostre ofici. Per tant, jo, que en sóc un defensor i ho abandero, i crec que és una de les meves funcions a la federació, és obrir el nostre món a l'exterior, no? Dic, ei, senyors, aquí hi ha una oferta laboral, com us deia abans, prou xula, prou digna, per guanyar-te bé la vida, molt maco, estàs tot el dia contactant amb la natura, tot i que digues ja dies de mal temps, però qui és que no té un dia de mal temps a l'oficina, no? O a la ràdio, no?
I tant.
Doncs aquest el passem tots, no?
Escolta...
Però si ho fiquem a la balança comuna, hi ha més dies bons que pas dolents. I aquesta és la feina que hem d'obrir, no? Obrir el nostre món perquè tinguem una bona... O sigui, que puguem rebre un bon col·lectiu de gent, no? Que moltes vegades no el tenim...
Antoni!
Com uns desconeguts. Digue'm.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies i bona feina. Cuida't, fins després.
Vale,
Fede,
adéu.
També, fins després, gràcies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No únicament de la paraula dels polítics viurà l'home, sinó del nostre pa de cada dia.
Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Si no ens el donen, si no ens el donen, no callarem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Si no donen, si no ens el donen, no callarem.
Alibabu, alibabi, alibabal, de tot això que passa la culpa qui la tindrà. Som partits i més partits i tots volen governar. Escalaran tot el pa amb oli aquests fars i el poble ni el tastarà. Ximbombalioli, no menjarem pa amb oli. Ximbombalioli, no menjarem pa amb oli. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Si no ens el donen, si no ens el donen, no callarem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem.
pamboli volem. Si no ens el donen, si no ens el donen, no callarem. Alibabú, alibabí, alibabal, de tot això que passa la culpa que la tindrà. Quan hi ha nous governants en nova lleis i justícia s'obren unes comptes noves a la banca.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.